De la península ha fet que la Junta hagi suspès totes les classes de demà, tret de la província d'Almeria. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Demà a les 7 del matí, tota la informació de les illes i fora de Balears.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Una pàgina web que recull refranys catalans té publicada una llista amb 485 frases fetes que inclouen la paraula boca. La primera, a boca de canó, que vol dir disparar de molt a prop, en castellà seria a bocajarro, i que també s'usa en sentit figurat com de sobte, d'improvís, sense preparació. La darrera frase de la llista diu vent de garbí d'hivern, boca d'infern, que adverteix que el vent del sud-est, garbí o llebeig, com deim a les illes, a l'hivern es presagi de molt mal temps, de tempestes o d'un clima extremadament advers. Per cert que, segons l'EMET, és el vent que ha bufat avui i demà de matí i que bufarà dijous tot el dia. Així que, de moment, no deixem el fred.
Tinc una capsa amb llengua i dents de mecanisme que no entenc. Estic dotat per ser insolent, tinc una boca impertinent.
Impertinent, impertinent.
I molta força se me'n va per una vàlvula que perd. Per molt despert i atent que estic, la meva llengua és una serp.
És una serp.
Fantàstic aquest repàs que fa Marc Parrot de la boca. Curiós que el diccionari apliqui específicament boca grossa, que és el títol d'aquesta cançó, a un cavall o a un mul, és a dir, a una bèstia, en definitiva, perquè vos faceu una idea de les dimensions de la boca. Boca moll, en canvi, encaixa més en la lletra de la cançó de Parrot. Seria qui xerra sense discreció coses que hauria de tenir secretes.
Oh, és bocazas.
¡Hey, Mikey!
¡Hey, Mikey! Soy Popeye, ¿has visto a Olivia?
¿Qué pasa, tíos?
Quita el pie de la mesa.
¡Hecho! ¿Qué os pasa? Pero bueno, ¿qué os pasa, tíos? Vamos, decídmelo, ¿qué es esto? ¿Una manifestación antinuclear o qué? ¡Venga ya! Este es el último fin de semana que los Goonies pasaremos juntos. ¡Deberíamos acabarlo a lo grande!
I ja diuen que boca tancada no hi entra mosques, passa però que és necessari anar-la ventilant i sobretot cuidar-la. La visita al dentista és obligada fins i tot abans que ens faci mal res. Cert és que no és el lloc on ens visualitzem quan ens volem relaxar. De fet, és que no ajuden gens certs renouets. Com tampoc ha ajudat el cinema.
Is it safe?
Look, I tell you, I can't do it.
Aquest que crida així és Dustin Hoffman, que posava la seva boca en mans del doctor Christian Zell, interpretat per Laurence Olivier en el thriller Marathon Man. La cadira del dentista era literalment una cadira de tortura. Tampoc era molt més tranquil·litzadora la cadira del doctor Wonka, interpretat per Christopher Lee, Charlie i la fàbrica de xocolata.
Open. Let's see what the damage is, shall we? I haven't seen bicuspids like these since...
I el pare, que mirava així detenidament la boca del fill, va reconèixer tot d'una que era la boca del fill. Tenia una boca perfecta i li deia, i en tot aquest temps ni una càries, cap ni una, responia a Charlie. I això, o Willy Wonka, millor dit, i això que era un home que vivia rodejat de dolços.
You'll be a dentist. You have a talent for causing things.
I aquí tenim Steve Martin cantant com ha de ser un bon dentista, la versió de 1986 de la petita tenda dels horrors, on es vanagloriava de que el seu èxit era directament proporcional al mal que infligia als seus pacients. No sabia que acabaria sent abono per una enorme planta carnívora.
M'he rentat ses dents amb un ull a l'infinit, en lloc que no entenc, i ara no me puc dormir.
Anem a deixar el cinema de banda i anem a la realitat, que els dentistes no fan por i ens mantenen la boca sana.
Com són els fons a cars dragons a un cor nocturn sense radiació.
Avui que la paraula polisèmica d'aquest programa és boca, nosaltres hem entrat dins la consulta d'un dentista. Ho deim així, com a poquetes paraules, consulta d'un dentista, però jo crec que això és molt més, i ara ho anirem descobrint amb la doctora Marisa Bosch, que mos acompanya avui. Com estàs?
Pues molt bé, contenta de que estigueu aquí.
Avui entré a la paraula boca. Si te dic boca, quasi no te faig pensar, si te dic boca, que te venes cap primer de tot.
Me ve salut, per descomptat, però espero que només, no només signifiqui dents, sinó que també pues, és en part emoció, en part pues, també és funció, i a nivell general pues, també, pues, com deia, és salut. Salut, perquè moltes malalties que a vegades són de tot el cos... comencen amb algun signe a la boca, i per tant crec que en el final tot té que veure. Boca és més que... és una cosa molt petita, però vol dir moltes coses.
És cert, això que dius, no havia pensat, però moltes malalties poden venir de la boca, és una zona molt sensible, on també hi ha moltes bactèries, no? És una zona amb molta bactèria.
Sí, és a dir, en el final no només és pensar bactèries cosa dolenta, sinó també pues, com en els budells o altres parts del cos, que hi ha moltes bactèries bones, que de fet hi ha ara pues, molt d'estudis que mos van duent a intentar poblar de bactèries bones la boca perquè les dolentes no tinguin tant d'espai. Per tant, sí que és cert que bactèria pues, a vegades no mos dona molt bon rotllo, però segur que té bactèries, clar que sí, n'ha de tenir.
I és veritat el que dius també, no? Que han d'alimentar les bactèries bones de la panxa, de l'estómac, i en això també estem aprenent molt, i hi ha molta divulgació. En quin moment vares dir, jo me dedicaré a això? En quin moment vares dir, jo vull ser dentista i arreglaré boques i vides?
Pues va ser una cosa que va venir sola. Jo des de sempre pues, sabia que el món sanitari m'atreia moltíssim i vaig anar passant pues, per diferents fases, fins que en el final pues, va ser entre una elecció o una decisió. I és un camp que m'agrada molt perquè és molt dinàmic, és a dir, sempre pots fer coses diferents, aunque te dediquis a una cosa concreta. Té molt que veure amb bastant persones i també té molt que veure pues, en donar, en certa manera, pues, alegria, autoestima, salut, i crec que pues, també de dins el ram mèdic és una professió que té menys guàrdies i que també per la conciliació familiar també, en certa manera, com a dona, ho vaig tenir en compte en el seu moment. Mm-hmm.
I t'has especialitzat en alguna zona concreta de sa boca?
Pues he anat evolucionant. És a dir, jo des de que vaig començar sa carrera, sa part de ses genives sempre m'ha interessat moltíssim i, de fet, pues, de tot, sempre és el que més m'ha agradat i el que més m'he dedicat, cirurgia també, i ara darrerament pues, m'he orientat molt a l'harmonització orofacial, que és un camp molt nou a l'odontologia aquí a Espanya, i crec que obri un camp meravellós i on se pot ajudar molt a les persones d'una manera diferent que els dentistes crec que mai mos imaginàvem poder arribar.
Explica-mos què és.
L'harmonització orofacial pues, trata d'intentar integrar tot el que són les eines de, per exemple, toxina botulínica. Si jo et dic toxina botulínica, tu què penses?
A veure, sé què és, que seria el que coneixem per Botox, no?
Sí, sí. Pues molta de gent pues, pensa, pues, això són llevar rues, no? Pues la toxina botulínica, nosaltres els dentistes la podem emplear per modular els músculs i també totes aquelles persones que apreten molt les dents poder, diguéssim, reduir una miqueta aquella acció muscular per que no desgastin tant les dents, que no rompin dentadures, és a dir, que no tinguin tant de mal de caps moltes vegades, donar benestar en aquestes persones modulant els músculs o a vegades si tenen somriure gingival, és a dir, aquesta gent que potser quan riu acciona molt els músculs i mostra molta dent i geniva, poder donar-los una solució que abans era molt quirúrgica i ara avui en dia pues, pot tenir altres eines que ajuden a les persones.
És que ara que t'has enxerrat, diuen que sa cara és esmirall de s'ànima, sa boca sobretot, també, no?
Bueno, de fet, hi ha estudis que diuen que sa boca, pues, quasi que és el 60 o 70% de bon. Quan tu veus una persona, el que més t'atrau, i també després els ulls, per descomptat. De fet, durant sa pandèmia, varen tenir un pic molt alt de feina posterior, perquè en tot lo de videollamades, etcètera, etcètera, pues sa gent se'n va donar compte de la importància i de lo que transmet una boca, dona molta confiança i també, per contra, una boca que no està en bon estat resta molta autoestima.
Què hem de fer per mantenir la salut de la nostra boca? Anem a lo bàsic.
Pues lo més bàsic i lo més senzill és rentar-se les dents cada dia i rentar-se-les bé. Penseu que nosaltres la malaltia de les genives, la periodontitis, després de la depressió i el refredat comú, és la malaltia més comú a l'ésser humà. Vol dir que està hiperextesa i amb molta raó, perquè mai s'ha assegut ningú en tu a dir-te quan eres petit pues, aquesta eina per rentar-se les dents s'emplea d'aquesta manera o emplear sobretot pues, instruments per rentar entre les dents, que també és molt, molt important. Per tant, crec que en el final, el més econòmic, és a dir, les dents sanes te venen de sèrie. El problema després és mantenir-les i amb una bona higiene i també en consultes per veure que tot està bé i de més, pues, evidentment se pot aconseguir.
Cepillo manual o elèctric?
Això és un dilema que avui en dia ja està bastant resolt. És més fàcil fer-ho bé amb l'elèctric, és a dir, que també hi ha estudis que ho han comparat i en el final de lo que se trata és de fer-ho bé. I per fer-ho bé amb un cepillo manual, o amb un raspall manual, millor dit, has d'estar més concentrat.
Fil dental, sí o sí?
Per descomptat, i més que fil, cinta. Jo en els meus pacients sempre els hi recomano més la cinta, que és menys traumàtica, o cepillets interdentals, que també són molt importants quan hi ha espais posteriors, més dilatats, etc, que és fonamental, perquè, de fet, la geniva més delicada és la que està entre dent i dent, perquè tu, quan xerres o quan menges, la boca ja té mecanismes d'autoclisis que se diuen, perquè tu puguis, d'alguna manera, donar sortida a tota aquella resta d'aliment que queda per de fora o per de dins de la dent. Però el que queda entre les dents se queda allà fins que algú ho treu. I això és el fil o la cinta i els raspallets interdentals.
I també diuen que és millor prevenir que curar. Quan arribam a una dentista o una clínica com Excel·lents Dental, de vegades ja venim amb mal, no? Segurament hi ha moltes urgències, no, Marisa?
N'hi ha, per descomptat que n'hi ha com a qualsevol servei sanitari.
Aquí el que intentam és donar pues, una atenció el més immediata possible, perquè entenem que el mal de queixar és un dels pitjors mals que se coneixen, i se trata d'ajudar. És cert que a vegades sempre això te pegues mal en el moment menys oportú, i per això, com tu has dit, prevenir és molt important, que pues, facem revisions cada any, si és possible, amb alguna radiografia per detectar inicis de càries, fer netejos cada 6 mesos. Antes sempre se deia una vez al año no hace daño. Avui en dia els protocols ens indiquen que, donada la alta incidència de malalties, sobretot de genives, que per desgràcia no fan mal, i de més te'n dones compte pues, ja quan una dent la geniva comença a sangrar, una dent se mou, la geniva se n'anà cap amunt, llavors és indicador de que se necessiten neteges pues, cada 6 mesos o cada menys. Segons el que un s'impliqui a casa, pues, ha de venir més o menys en el dentista. Això han de ser honestos tots.
A tot ha anat canviant molt. M'imagino que des que vares començar a estudiar ara també deu haver evolucionat molt la professió, i tenim la tecnologia, xerrant de la pilló elèctric, però devem tenir molts de materials nous, moltes solucions noves per arreglar la nostra boca. Posa-nos alguns exemples.
Pues, jo diria que la odontologia que jo vaig estudiar no té quasi res que veure amb la odontologia d'avui en dia. Hem sofert, supos que com en altres camps, una digitalització brutal, que això ha millorat moltíssim els nostres temps de feina i també ha donat molt de confort en els pacients. Nosaltres aquí ens hem hiperespecialitzat, creiem molt en la odontologia digital, i això fa que puguem donar tractaments a molt curt plaç, també a nivell de radiologia. Jo me'n recordo que quan estudiava revelàvem les radiografies. Avui en dia això crec que quasi cap dentista encara està revelant les radiografies. Les tenim de manera immediata. És cert que encara els renouats continuen sent els mateixos, posar anestèsia té mal gust i tampoc ens agrada gaire, però també en qüestió d'anestèsia, pues, aquí a la clínica tenim el gas de la risa, el que surt a les pel·lícules americanes, l'òxido nitroso, que això també incorporarà, pues, dona molt avantatge a que el pacient se sent més aliviat i després pot tenir una vida absolutament normal just després de sortir de la clínica, no com amb una sedació, que era el mètode més clàssic. En definitiva, creiem molt en odontologia moderna, en tot el que pugui ajudar en el pacient, i no ens cansem d'invertir i formar-nos en millorar.
Se millora tècnicament, sanitàriament i també en l'espai, perquè ara els oients no ens veuen, però nosaltres som a una part de la clínica, una consulta que jo me quedaria aquí a viure avui, Marisa, amb una tele enorme que té pues, una imatge hermosa, amb una llum guapa, amb una llum natural també. Fa sentir còmode en el pacient. A qui no li agrada venir en el dentista, han de ser sincers, no?
Clar que sí. Jo crec que, com me diuen molt de pacients, dentistes i ginecòlegs, som el pitjor, el que ens fa més per és a venir. Quan nosaltres ara hem obert aquesta nova clínica, vàrem intentar crear, pues, com tu dius i perceps, un espai que convidi, no que rebutgi. I se trata, pues, de tenir colors, olors, un ambient, una llum que en certa manera no te creï una hostilitat, que no col·labora gens en aquell moment en què tu pues, has de sentir-te en certa manera vulnerable, perquè estàs panxa per amunt, boca oberta, no veuen el que estàs fent, només sent renous, moviments, i en el final se tractava de compensar una miqueta tot aquest ambient, en Ferran, a lo millor altres intervencions l'heu conegut, intentant ser persones properes, amigables, això, sinceres, i també sinceres en el moment de tractar els pacients, i en el final, pues, tot aquest muntatge ens ajuda en això, que el pacient se senti confortable, a gust, i que, malgrat li toqui venir aquí a passar si té bé de tant en tant, pues que resulti agradable, que si li podem oferir un cafè o un aigua, una revista, una música, pues, que no sigui tan desagradable, que no faci peresa, amb una paraula.
Ha dit ara na Marisa en Ferran, que és el doctor Llansana, que a més, aquesta és una clínica familiar, és un projecte familiar, per tant, cada vegada que xerres de nosaltres també estan xerrant d'un projecte familiar, que crec que això també és posar un valor. I nosaltres mos han colat aquí dins la consulta del doctor Llansana. Xerraves de renous i xerraven de por. Què t'apareix si ja que hi som, que els oients vegin que efectivament som aquí de dins? Activem aquests renouets que tant mos empipen, a veure.
De renouets que empipen n'hi ha molts, però aquest és un dels més coneguts, a lo millor. Aquest mini, de fet, hi ha gent que els recomanen venir amb auriculars, perquè a vegades així també ells mateixos se posen el seu ambient propi i els ajuda a estar millor. Jo crec que avui en dia nanes dentistes no és tan horrible com, almenys és el que intentam, llevar-nos una mica sa fama aquesta de barbero sacamuelas que mos han guanyat durant molts d'anys i intentar ser algo millor com en molts aspectes de qualsevol professió, que jo crec que ara s'intenta crear més una experiència o se dona més èmfasis en això. I els dentistes mos han posat ses piles per aconseguir-ho, almenys nosaltres aquí. Hi ha molt de pacients que diuen això és com un hospital dental i en certa manera és un hospital perquè tenim 13 gabinets, són bastant de gabinets i tenim pues, unes instal·lacions amples, però no han volgut que apareixés un hospital, sinó que té ambient, com tu has dit, de lo millor de, pues això, d'un lloc on te sents bé. No és un spa, perquè no mai serà un spa, però és un lloc agradable, crec.
És un lloc agradable i és un lloc de salut i ja anàvem acabant. Jo deia que també canvieu vides, no canvieu bastantes. Gent qui li ha canviat sa boca i li ha canviat sa vida, Marisa?
Pues n'hi ha moltes. En el final, el que dèiem abans, sa boca és salut, és funció, perquè serveix per mastegar, xerrar i moltes coses més, però també és emoció. I això fa que s'autoestima de molta de gent pues, pugui millorar, que una vegada se sent més segura pugui canviar de feina, pugui inclús canviar de parella o envalentonar-se a tenir parella, a voler tenir projectes nous de vida, també a nivell de salut, gent que tenia a lo millor molts de mals de caps, moltes migranyes, a vegades estabilitzar sa boca i esplau closal ajuda a que sa qualitat de vida d'aquestes persones millori, gent que a lo millor pues, pacients oncològics que per desgràcia pues, avui en dia encara anem increixent pues, donar-los qualitat de vida i atenció pues, també ajuda en aquells moments, embarassades en caràcter preventiu o quan ja estan en procés pues, també genives inflamades i de més. En el final sa boca afecta en molt de sentits i en el final pues, tots aquests sentits també afecten a sa vida i hem ajudat, clar que hem ajudat.
I a somriure, en el final surts d'aquí amb un bon somriure. Idò, gràcies per haver-nos acollit avui, doctora Marisa Bosch, i molta sort.
Moltes gràcies i esteu convidats sempre que vulgueu.
Renteu les dents després de dinar, renteu les dents després de sopar. Dentetes blanques, dentetes netes, raspall i pasta, rentem les dents.
Posa la pasta sobre el raspall.
I frega't bé, mirant al mirall, de baix a dalt, de dalt a baix, tant els ullals com els queixals. Rentem les dents, després de dinar. Rentem les dents després de sopar. Dentetes blanques, dentetes netes, raspall i pasta, rentem les dents. Si fan rec-rec és que molt bé ho fas, tots els racons per fora i per dins. I si vols més també el paladar i els dos costats ben raspallats.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
I de Tres Ràdio és Dial.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez.
El Club Atlético Boca Juniors és un equip de la primera divisió argentina que juga a l'anomenat estadi La Bombonera, ubicat al barri de La Boca, a Buenos Aires, i que va néixer l'any 1905 gràcies a un grup de joves veïnats que eren fills d'immigrants italians. Una legió de seguidors del Boca Juniors es reparteix per tot el món, agrupat en el Consulado Boca Juniors, que també té seu a Mallorca, a Palma. Darío García és el seu president. Darío, benvingut, com estàs?
Gràcies a decir y todo bien.
Molt bé. Escolta, Boca, avui hem triat aquesta paraula polisèmica i hem anat directes en aquest equip argentí que jo crec que se coneix a tot el món, absolutament a tot el món. Què representa el Boca Juniors per al futbol argentí, Darío?
Bueno, Boca és un símbolo cultural i deportivo que cruza fronteras. Es el único equipo que en Argentina, desde que ascendió en 1931 a jugar en primera, nunca descendió. Así como nuestros rivales, los de River o Gallina, como le decimos nosotros, sí han descendido, nosotros somos el único equipo que, por suerte, nos seguimos manteniendo en primera. Es el cuarto equipo en el mundo con más trofeos internacionales. Uh-huh. O sea, tenemos 18 trofeos internacionales. Uh-huh. Estamos cuarto. Creo que el primero es el Madrid. Que en el 2000 le ganamos una final justament intercontinental al Madrid. O sea que...
I d'aquí aquesta medalla, molt bé. I per en Darío García, què representa el Boca Juniors?
Bueno, Boca es una pasión. Somos hinchas que estamos por todo el mundo y alentamos siempre. Aunque vayamos perdiendo, siempre estamos alentando. Uh-huh. Después, durante la semana, diremos qué mal que jugó este, qué mal tendríamos que haber ganado, pero en el campo de juego siempre estamos alentando.
Molt bé. Sou uns seguidors molt crítics, eh? Ho duis, els colors les duis ben tatuats en el cor, no, Darío?
Así es.
I dèiem que tenia tots aquests reconeixements, tots aquests medalles, trofeus que ha guanyat a la canxa de futbol, però també té reconeixements com el millor club de Sud-amèrica del segle XXI, el millor club del segle, el club més emblemàtic del món. Què diries que el fa tan especial en el Boca Juniors?
Su gente, más que nada. Alentamos siempre. Por algo, también a la hinchada de Boca le dicen el jugador número 12.
Val, i ens hem d'imaginar un partit dins l'estadi de la Bombonera. M'imagino que hi deus haver estat, o no, Darío?
He estado en la Bombonera. Es un campo de fútbol donde entran 57.000 personas. Ahora están en tratativa de que sea un poco más grande. Es una locura. Uh-huh. Es estar desde que entras hasta que te vas, cantando, aplaudiendo, saltando, y la bombonera se mueve. Retumba, retumba, sí. I se mueve toda la bombonera.
Totalment. Això m'havien contat. Una persona que hi havia estat m'ha dit és que tremola la bombonera. S'està dit tremola, o sigui, literalment tremola, no, Darío?
Sí, 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 sí. Y eso hace que gente importante, actores, músicos, la visiten y que han presenciado un partido de Boca. Hace poco tuvo Rosalía, la española. Siempre están, quieren visitarla y no quieren perderse esa experiencia.
Uh-huh. Per cert, que un company també m'ha compartit un vídeo a xarxes socials d'un conegut comentarista esportiu que estava molt enfadat en sa nova camiseta del Boca Juniors. Què ha passat? Teniu equipació nova i no acaba d'agradar o què?
No, sí, la equipación a mí me gusta y la tengo la camiseta, ojo. No me gusta la suplente es toda amarilla y la suplente sí no me gusta.
Vale.
Pero la titular sí, además es una camiseta que es reconocida en todo el mundo también.
Val, tenim aquests colors groc i blau, o blau i groc, que són els típics colors del Boca Juniors, i así tenim es. Aquest Consulado Boca Juniors, que entenc que deu ser com el club de fans més gran del món, del Boca, no sé, contamos com vos organitzeu en el Consulado Boca Juniors.
En total hay unos 75 consulados por todo el mundo. Aquí en España tenemos, creo que 8, no te quiero mentir, no me acuerdo ahora. Uh-huh. En Madrid, Barcelona, Mallorca, ahora se abrió uno en Ibiza también. Y bueno, lo que hacemos los consulados, con diferencia a lo que es una peña, por ejemplo, nosotros, uh-huh, una peña de fútbol, se reúnen, alientan al equipo. Tenemos contacto directo con el club. Si alguien se quiere hacer socio internacional, podemos hacer socios directamente. Por supuesto, pagan al club, ¿no? A nosotros, claro, nada, a nosotros sí, lo hacemos, sí, todo por el amor al arte, por el amor a Boca nomás.
Por el amor a Boca. ¿Y quan sou aquí a Balears o a Mallorca ara i a Eivissa? No sé si tens dades d'Eivissa, però quan sou?
Nosotros aquí somos cerca de 300 dentro del consulado.
Molt bé. I vos reuniu per veure els partits i tot, no?
Sí, sí. Últimamente está un poco difícil porque juegan... hay 4 horas de diferencia con Argentina.
Ya.
Este domingo tenemos la suerte que juegan a las 4 de la tarde, o sea, 8 de la noche de aquí. Entonces podremos juntar, ¿no? Mm. Y como es, pero si no, se hace difícil.
Molt bé. I tenim un Boca que ja han dit que va néixer l'any 1905, que ha tingut, com és lògic, moltes fases diferents. I l'any 1981, Darío, va arribar Maradona, que
és.
Representa aquest jugador per el Boca i pels seus seguidors.
Bueno, Maradona o el Diego, como es conocido, es el jugador insignia que tiene no solo Boca, sino Argentina. Para muchos, Maradona es más grande que Messi, por todo lo que ha dado a la selección argentina. Claro, cuando llegó a Boca en el 81, dijo que era hincha de Boca, y gracias a él, por ser famoso, también llevó la palabra hacia todo el mundo. Donde iba, decía que era de Boca, y entonces para nosotros... és com un dios.
Ja. Hi ha unanimitat, diries, a la figura del Diego, de Maradona?
No. Hay muchos críticos. Más que nada por la vida que ha tenido fuera del campo de fútbol. Pero bueno, eso es normal en todo. Te puede gustar un cantante y afuera también es una mala persona, no sabemos. O sea, para mí es un grande.
Ja. I ho és, efectivament, la història del futbol i del futbol argentí, sobretot. I tenim avui la paraula polisèmica Boca, que és la que mos ha dut a xerrar amb en Diego García, que és el president del Consulado Boca Juniors. Com és el barri de Boca?
El barri de la Boca és un barri, se llama así, perquè té una desembocadura que és el Riachuelo de la Plata, no? Y es un barrio humilde, es todo con casas de colorida, de chapa, de madera, que son conocidas como los conventillos, que es donde antiguamente los inmigrantes iban a vivir, ¿no? Como fincas de chapa, donde tenían un cuarto y había un baño que lo compartían todo, ¿no?
Yeah.
Y ahí en el barrio La Boca está, por ejemplo, la famosa calle Caminito, que es como si fuera un museo que está al aire libre. Donde vas, ves esculturas, todas referidas casi toda Boca, al equipo, o a tot el que és l'ambient de la Boca.
Uh-huh. Escolta, no t'he demanat com va començar la teva afició per el Boca Juniors, m'imagino que per família, no?
Sí, eso viene de generación en generación. En mi familia todos eran de Boca, no, nadie podía hacer algo diferente.
Exacto.
Si no, no quedaba en la herencia.
¿Y el próximo partido del Boca Juniors quién es?
El próximo es el domingo contra Taller de Córdoba, en Córdoba, a las 4 de la tarde.
Muy bien. ¿Y el clásico cuándo se juega contra el River?
El 19 de abril. En el último partido que jugamos, ganamos 2-0, uh-huh. Metimos aquí en Mallorca casi 300 personas.
Muy bien. ¿Dónde os reunís?
Bueno, vamos viendo. Cuando son partidos grandes, tratamos de buscar sitio grande, una discoteca. Cuando quiera te invito para que veas lo que es una fiesta de Boca Juniors.
Yo me lo apunto. I de Darío García, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i que visca l'afició del Club Atlético Boca Juniors. Gràcies.
No, por favor, gracias a ti. Como decimos siempre, los hinchas, aguante Boca.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Boca és la paraula polisèmica d'aquest programa i és una paraula que avui també ens durà d'excursió, concretament a la cova de ses dues boques dins terres de Son Moragues de Valldemossa, Mallorca. Ens guia Joan Carles Palos, director de Fita Fita. Això sí, ja ens posa sobre avís. És una ruta complicada, només apta per excursionistes experts.
Hola, i de parlant de boques, la cova de les dues boques a Valldemossa. És una cavitat que se troba en els penyals de Ponent, de la muntanya de Son Moragues, des del Pla d'Espouet cap a Natorta, just en aquells penya-segats que miren damunt la possessió de Son Moragues, hi ha precisament aquesta cavitat a mitjan coster. És un itinerari complex. Està dins una canal molt empitada, i té molt d'arròs, el poc camí que hi havia desaparegut, molt llenegadís, i tant si vas per alt com per baix, és realment complicada. S'ha de saber on és, per tant, també és un altre itinerari d'aquest per experts en muntanya, però, evidentment, l'experiència de la cova de les dues boques és sorprenent. Dues boques, una per allà on entres i l'altra per allà on guaites damunt de la contrada Valldemossina. No? És un mirador excepcional, és un lloc realment espectacular, perquè quan surts a la boca exterior tens, com aquell que diu, els peus que te pengen damunt el buit, però tens una perspectiva meravellosa de tot el Pla del Rei, del voltant de Valldemossa, tant Son Moragues com les possessions de Sant Mas, que també guaiten damunt la Marina, és d'aquella esplanada gran que s'obre del poble cap a la mà, i és realment un lloc que emociona, no? Que quan per qualsevol excursionista expert li agrada pegar-hi un bot qualque vegada, no? Però bueno, ja ho dèiem, és una cova que requereix un cert coneixement del territori i després també un cert coneixement en matèria senderística i de progressió vertical, no d'escalada, però sí d'anar per llocs molt, molt rots, molt verticals, i que t'has de ferrar un poc.
Morena boca de oro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda morena, vai, não vai, ginga morena, cai, não cai, samba e me desacata.
I una cosa més, han dit estar en el Pla d'Espouet, que és un indret que s'hi accedeix des de Valldemossa, darrer el camp de futbol, el carrer de Ses Oliveres, per allà on agafes el camí que surt de Son Gual, passa el portell de Sant Moragues i passa font de la Beurada, puja en el Pla d'Espua. Tot d'una hi entres, a l'esquerra, tens el camí que va cap en el mirador de la Torta, que és un d'aquests miradors que l'arxiduc va construir en aquell entorn a partir de 1883, que és quan compra la finca. El camí continua més enllà del mirador i és allà on acaba, on si m'anem cap a es penya-segat, deixarem un costat algun coll de caçadors enfilats, que cacen tors enfilats, i doncs, si seguim fins a es penya-segat, veurem a la dreta a l'inici d'espàs que baixa cap a la cova de les dues boques. Ja deia, és una excursió només per experts, perquè requereix un cert coneixement i una certa perícia en la progressió per determinades zones un poc delicades.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és... Jocna.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 10 del vespre.
Que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré.
I mentre Fito va cantant que por la boca vive el pez, nosaltres començarem a baixar barrera. Ens agrada la boca perquè és la caixa de les paraules i aquí som molt de paraules polisèmiques. No ens anem de la boca ni tiram el lleu per la boca, que comença a ser esport nacional. Esperant que funcioni el boca a boca i també el boca orella i que anem sumant oients a la ràdio pública. Gràcies a part de tot l'equip, amb en Miqui Fiol avui el control tècnic, ja toca baixar barrera i ho feim amb un home que ens posa mel a la boca.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Quico Martorell, cuiner, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
I nosaltres de tenir-te sempre. Mira, saps quina paraula polisèmica han triat avui? Boca.
Ah, molt bé.
Sí, en Quico Martorell, cuiner, li dic boca, que li ven escap primer de tot.
Hombre, un instrument per menjar i per parlar, no ho veurà.
Tal qual. I no ho hem dit, però sí. El restaurant d'en Quico és Camp Boquet, aquest boqueta.
Correcte.
Ve de boca, perquè el diccionari el recull, aquest boqueta.
No, sí, totalment. Realment és el mal nom de la nostra família i del meu pare dins, que ja ve de no sé on, saps? Perquè sempre, per part de pare, mos han dit de Can Boqueta, a Inca.
I no has estirat per sobre de per què venia, de on venia, com així aquest mal nom?
Hombre, no em porta mirar molt, perquè el xerrador que jo som, jo crec que no sé d'on venia, però sé cap on va, almenys.
Molt bé, idò, mira, avui amb aquesta excusa xerram amb en Quico Martorell, i clar, com a bon cuiner, tu també mos enamores en sa boca, no, Quico? No només per lo que mos contes, sinó per lo que mos fas tastar.
No, d'això se trata. Vam que dir, quan vam posar nom de restaurant, vam dir, ostres, més acertat no pot estar, perquè el de boca també per moltes pot venir per moltes coses, se pot interpretar de moltes maneres. I en el final, jo tenia clar, no sabia ben bé què donaríem de menjar, si, sabia que seria una cuina inspirada en Mallorca, prou evolutiva, però, clar, el que tenia clar és que la gent passar gust de venir a casa nostra i, clar, per la boca és per allà on menjam i per allà on tenim aquesta primera experiència i d'això sí que ho teníem clar.
Sí, sí. I si haguessis de definir Can Boqueta per la gent que no ha vengut mai a dinar o sopar que vostre, què diries que caracteritza els sabors de Can Boqueta?
Pues, molt bona pregunta. La veritat que exactament mai més s'ha hagut definir jo mateix, però per lo que sent, per lo que diuen, seria lo millor una cuina que el menjar és envolvent, per ventura, que mos recorda Mallorca, però sempre hi posam sabors que tenim aquí, però que no estem acostumats a emplear. Per exemple, la garrau és un ingredient que jo empleï molt, la mella. Estic substituint mella amb molt de productes allà on hi posàvem llet, saps? Feim gelat amb llet de mella, no amb llet de vaca. I en feim molt de tipus d'aquest tipus de gelat. Claro, i aquí ja descobrim sabors que sempre hem tingut, però utilitzats, en certa manera, a partir de recetes tradicionals, però, claro, que hagi aquest toque de creativitat actual, però sempre respectant la temporada. Això és el que ens dona la terra. I aquí, claro, pues que siguem menjar gustós. Fem un menú de degustació, un menú de degustació i aquí és allà on podem... No tenim una carta fixa tot l'any, que això és el que ens dona a que fa gust a Mallorca ara i fins on pot arribar.
Fantàstic. I aquest producte que el tenim molt i molt bo, i si està en bones mans, com en Quico Martorell, encara més. En Quico es dinca, ja mos vas dir, Can Boqueta, però ara veiem el teu restaurant i poden gaudir del teu restaurant a Solla. Recordes en quin moment vares dir allò de jo és que vull ser cuiner? No sé si va ser tastant alguna cosa, no sé si va ser per descart, no sé si va ser mirant una pel·li o un restaurant a veure com te mors.
No, és més simple que tot això. Venc a dir, jo me trobava estudiant el sistema antic, que estava cou, claro, jo estudiava ciències i me vaig trobar bastant frustrat, com aquell que diu, perquè era bastant complicada la cosa i no m'ho feia en carrera de lletra, no m'ho feia en il·lusió. Jo te ben que dir, som del 79 i estem en una època que pareixia que si no tenies una carrera universitària no era ningú, saps? Tenies de currar molt estudiant. Claro, jo me trobava de dir, estic a cou i ara no m'acaba d'agradar res. Saps? I va venir un poc perquè vaig dir, vinga, m'agafaré un any o dos sabàtics, estudiaré cuina perquè no se'm permetia estar aturats en aquell temps, ni anar de viatge a l'Índia, ni de trobar-nos. Ja. I vaig dir, faré una carrera que aparentment és senzilla, que eren 2 anys, i vaig dir, mentrestant guanyaré temps perquè va de decidir què faig. Perquè jo m'agradava molt veure si m'he aprenent a cuinar, eren moments molt agradables que jo estava amb ella, compartir, que per compartir dins d'una cuina et la gesta més guapa de molt, pot estar una cuina, compartir menjar, compartir aquestes converses, i això ja m'agradava. I era molt triat, jo en som menjar. Vaig dir, bueno, pues, estic parlant que jo tenia 17 anys recent, no, perdona, 18 anys recent complits, m'ha acabat de treure els canets de cotxe, vaig dir, pues, anem a estudiar cuina, guanyarem aquests 2 anyets, ajudaré a la meva predina, aprendré a anar a un restaurant, aprendré una cosa nova mentre que has de decidir quina carrera vull. El que no me pensava mai que aquesta carrera dia d'avui encara no s'ha acabat. Encara no s'ha acabat,
efectivament.
Sí. Vaig acabar les aules, vaig estudiar cuina, pastisseria, he anat a prendre diferents cursos, conferències, però és que encara ara segueix siguent autodidacta, ja. Com aquell que diu, no m'he aturat.
Ja, és que no se pot deixar d'aprendre i aprens també quan surts a menjar a restaurants d'altres col·legues, des nivell que sigui, vas aprenent, ho necessites sortir per tastar els gustos d'altres cuiners?
Sí, per desgràcia surt menys del que m'agradaria, la veritat. Això és així. I, evidentment, sí, clar, aprenc el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer, també. Això ha de quedar clar, de dir, aprenem tantes coses, veiem tantes coses que ens agraden, sempre en respecte, ben que dient tot això, però també per les coses meravelloses que dic, Quico, no tires cap a aquest camí, que per tu és impossible, saps? I sí, ben que dient sempre... M'ajuda més també a definir millor Can Boqueta, el dia a dia de Can Nostre, i definir millor, mira, aquest ho està fent així, però nosaltres, Quico, ho fem així de sa. M'entens? Aprenem... Sí, com sí, com sí, vos ho diria? El que hem de fer i el que també no hem de fer.
Sí, sí, sí.
En
sí,
el bon
sí.
sentit. No? Mm, en
sí, sí. Molt bé. I mai deixar d'aprendre, que és el que fa en Quico Martorell. I escolta, ja que xerrant de boca, tu quan cuines, tastes sempre, dius, aquí li falta un poquet de sac, aquí un poquet de prova, aquí. Ets de tastar contínuament o ja t'ho saps?
Mira, la veritat que, gràcies a Déu, ja m'ho sé molt. Gràcies a Déu. Però sí que tast, més aviat tast, durant tot el servei. Mm. O sigui, perquè m'entenguis, quan prepares les recetes primer pic, clar, fas una prèvia tastadeta, però vaig molt ben encaminat, ja sigui per experiència o sigui per el que sigui. El que sí que m'he delicat és durant el servei. Mm. Que, per exemple, nosaltres tenim moltes salses en marxa, i aquí, clar, ja on hem de tenir la cuera en marxa i anar tastant. Mm, saps sí, què t'ho vull dir? Sí, perquè m'entenguis.
Que tot surti bé, que quan estigui damunt la taula sí. estigui perfecte.
Correcte. Aquí és allà on hem de repassar millor. Perquè quan fem un frit, ja estem acostumats, els cuiners, de posar la quantitat de sal que necessita la patata, es preva, el greix... Clar, s'ha d'anar salant a poc a poc cada vegada. Mm. Trempant la carn antes de fregir... Saps què t'ho vull dir? Mm-hmm. No fèiem aquests arròs que fèiem quan érem ajudants.
Ja.
I aquí has fet un frit, has fet un plat d'aquests, i ja no hi ha molt més que tocar. Mm-hmm. Saps què t'ho vull dir? Sí, basta tastar un pic i... No hi haurà sorpreses.
Bueno, això és l'ofici.
Tot això que són braus.
Sí, 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 això, sí. Això ho dona l'ofici, també. I hem d'anar ja baixant barrera, Quico, i t'he de fer les preguntes típiques d'aquesta hora, en aquesta secció, que fa un nom com en Quico Martorell, cuiner, a l'hora d'anar a dormir. Ja m'imagino que te'n vas a dormir a les hores, tu, després d'acabar el servei. Però algun costum abans de ficar-te dins el llit?
Pues amb això sols són molt de rutines, saps? Aquell estiu que fa una molt bona costum, que era quan m'ho trobava tot sol en el restaurant, antes de partir, perquè tenia mal costum. Era arribar eufòric a casa nostra, tothom ja dormia, pues lo típic, te poses molt de menjar per sopar, i te poses o les notícies o Netflix, i per dir-nos una hora o dues fins que t'entra la son. Això és el que feia, que era molt mal costum. Ara, pues, m'aquesta, menjant al restaurant tot sol, me posa l'ordenador, no m'assec, segueix que treu de la barra poeta allà, me pos algo de menjar, que sempre deixem algo de menjar, algo lleuger, saps què t'ho vull dir, de pegar 10 curades, i mentre estic sopant, estic consultant informació per al l'endemà. Uh-huh. I l'envio per WhatsApp en el xat que tenim de personal, perquè així ja el l'endemà guanyem temps a l'hora de pensar les feines, perquè el nostre és bastant creatiu.
Yeah.
I quan, antes de partir, sempre els apuntava a la llista de feines, però... El dematí, quan ens reunien tots, faltava definir això. Què faig ara? Pues ja cerc, me poso l'ordenador, cerc informació, cerc totes les meves recetes que ho tenen tot dins l'ordenador, agaf qualque llibre que en el meu restaurant està ple de llibres i agafo aquesta mitja horeta per acabar de repassar un poc tot. I així ja arriba que meu, que ja he menjat, que ja estic tranquil pel l'endemà. I te dic una cosa, es posar lo millor a la tele 10 minuts i ja amb aquest fric com un canari. M'entens? Sí, i des que faig aquestes costums, crec que he millorat el meu benestar.
Beníssim. D'això se tracta i per això feim sempre aquesta pregunta i necessitem una cançoneta ja per baixar barrera fins demà, Quico.
Ai, sí. Mira, jo te parlaria de rock, però rock és la música que m'activa en el servei quan estem en producció. Però per anar a dormir, per tancar barrera com aquest qui diu... Jo m'encanta en els Anegats i sobretot el missatge és clar, que defineix molt bé el producte local.
Beníssim.
Que és el que fem a Can Boqueta.
Idò, el missatge és clar i a nosaltres ens ha quedat claríssim també xerrant amb en Quico Martorell a partir de la paraula boca. Així que, Quico, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i ja ho sabeu. Bon profit.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Perquè rius, perquè sol Tomaseta ja va en biquini, o perquè en Joan Petit ja és gran i no balla amb so dit, que ara van monades que hi posen els guiris. I dius que plores perquè plores, Catalina de plaça ja no va en pa, ni pega cosetes en els davantals. Se'n va anar de guia per guanyar millor jornal. Tiraré quac-quac i els missatges clar per duràs amb els vells que hem d'estar i escoltar les tradicions arrelades de padrins a nins llegint coca rondaia. Digueu si serà bona la sobrassada com se fa una encimada o una oliva trencada.
rubiola, una panada, lo que era una arada, i com anava la història fins ara. I dius que rius perquè rius, perquè en Joana no cerca la flor romanià, ni els seus germans li volen fer cap mal. La varen baratar per un hotel vora. La mama dius que plores perquè plores, perquè sa ximbomba no sona ni sonarà, perquè Sant Antoni no va beneiescar. Ara fa sangries amb el dimoni en es bar. Tiruri, quac, quac, i els missatges clar, perduràs amb els vells que hem d'estar. I escoltar ses tradicions arrelades de padrins en nins, i gent coca rondaia, padrí que dau, i així m'explicau, com torren escaliu i aprendre a fer cap viu. Contau-me com feu abans ses matances, ball de bot, ses gloses i tantes altres coses. I dius que rius perquè rius, sa balanguera té reuma però fila, i filarà encara per molts més anys. Se sent tota sola perquè el jovent no l'ajuda. M'ha dit que plores perquè plores, perquè els missatges clar se ferida hem de rentar, i tot ni deixar brollar sa nova sang. Si mos cou, mos cura, si mos pica, mos madura. Tiruri, quac, quac, i el missatge és clar, perduràs amb els vells que hem d'estar. I escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nius, llegint col que rondaia. Digueu si serà bona sa sobrassada, com se fa una encimada, una oliva trencada, un rubiol, una panada, lo que era una arada, i com anava sa història fins ara. Tiruri, quac, quac, i el missatge és clar.